IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 19 de març, en què continuen les reunions entre el govern i els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui serà el torn de les navilieres, de la construcció i els ajuntaments i els consells. Unes trobades que arriben després d'una nova jornada de pujada del preu del petroli. El barril Brent, que és el de referència a Europa, ha ascendit als $112 després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant del 100, i tot després de nous atacs a infraestructures energètiques aquestes darreres hores enmig del conflicte bèl·lic. Aquí les Illes, l'executiu s'ha reunit ja amb sectors econòmics com els pagesos, pescadors, distribuïdors i comerciants, que avisen de les pujades de preus i diuen que es notaran a partir del mes d'abril a les botigues. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i de Begudes.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat és un 5 i un 7% dels productes lácteos, sobretot que venen d'Europa.
Tot d'una, ho ampliem això quan també estan pendents dels possibles efectes del conflicte a les quotes hipotecàries. El Banc Central Europeu ha de fixar avui l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro.
Ho farà enmig de molta expectació perquè és la primera revisió d'ençà de l'inici de la guerra. En parlarem a partir de les 8:30 amb l'economista Pau Montserrat, el CEO de Futur Finances.
I avui també hi ha la quarta jornada de la vaga de metges, que de moment ha obligat a cancel·lar 68 operacions i 2.000 consultes als centres d'atenció primària.
Amb un seguiment de les aturades del 75% als hospitals i de gairebé un 50% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. Avui, hora baixa, els facultatius de Mallorca es manifestaran pels carrers de Palma i a Menorca ho faran dissabte.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detengut dos menors d'edat per presumptament violar una lota de menys de 18 anys i, a més, difondre'n la gravació.
Els fets van passar per Carnaval, però es van conèixer a finals del mes de febrer, quan una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove. El cas ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
I a l'Audiència Provincial, recta final del judici contra els acusats per la mort d'un nadó llançat a un contenidor de fems de Porto Cristo. Avui el jurat popular començarà a deliberar.
Ahir va declarar la mare de la nounada, diu que pensava que havia nascuda sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès mai. Escoltam un extracte de la conversa telefònica entre l'acusada i una amiga interceptada pels investigadors.
Me tenia que haver quedat aquí en el campo, lo tenia que tenir jo aquí, y yo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total. Porque así mira que le he buscado, Ángela.
El Ministeri Fiscal manté per a ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable.
I de la política, la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única en el seu pas pel Congrés.
Serà dijous de la setmana que ve, així ho ha acordat la Cambra Baixa, amb l'abstenció del PP i el no de Vox. D'aquesta manera es tramitarà amb rapidesa, estalviant el seu pas per ponència i comissió parlamentària.
I tot mentre Partit Popular i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida, exigiran al Manco 3 anys de residència legal també els menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació.
És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havia pactat ja en els pressupostos del 2025. Avui, precisament, acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics.
I atenció, aquells que hagin de viatjar durant les pròximes setmanes, els aeroports podrien quedar bloquejats a finals de la setmana que ve.
Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida a partir del 27 de març a Grandforce, que és l'empresa de Handling de Globalia, que opera 12 aeroports, entre ells el de Palma i Eivissa. La convocatòria es produeix just abans de la Setmana Santa.
I en els esports, l'Illes Balears, Palma Futsal ja és a Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí acabarà de preparar avui a terres andaluses el partit de demà contra el Manzanares. El Palma, que no arriba en un bon moment a la cita, ha viatjat amb l'objectiu d'aconseguir el primer títol nacional de la seva història. En futbol, el Barça de Patrick Jarro i Catacoll jugarà el mes de maig la gran final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt català va guanyar a nit a les semifinals per 4-1 al Badalona, i a la Champions el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final. El Barça va guanyar per 7-2 al Newcastle i els matalassers varen caure per 3-2 contra el Tottenham. Als quarts de final, el Madrid jugarà contra el Bayern i s'enfrontaran el Barça i l'Atlètic de Madrid.
I sapiguem ara quina previsió del temps tindran per aquest dijous. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetam avui una jornada que ens vendrà marcada per un increment dels núvols. Aquests, a partir d'entrada del migdia, començaran a guanyar molta més importància i fins i tot de forma puntual ens podrien deixar qualque brusca, molt poca cosa. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat, de gregal i també de llevant, i això provocarà que la costa més exposada de totes les illes tinguem unes condicions marítimes més complicades, marcades per la forta maror, i tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a Santa Eugènia, 13 a Buja i 14 a Porto Colom. A les Pitiuses, 13 graus a Sant Miquel i 14 a Sant Francesc. I a Menorca, 11 graus a Calen Bosch i 13 a Alaió.
Són ara les 8:05. En Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Cristina Bausà i Ansel López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern continua avui amb les reunions amb sectors econòmics afectats per la guerra a l'Iran després d'una nova jornada d'escalada dels preus del petroli. El barril Brent, de referència a Europa, ha ascendit als $112, després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant dels $100. Tot després de l'atac d'Israel a un camp de gas a l'Iran, el sector del comerç i de la distribució preveu que les pujades de preus, que ja es noten a les estacions de servei, es traslladaran a les botigues a partir del mes d'abril.
Una inflació, per exemple, en aliments bàsics com la llet, que pujarà més d'un 5%, però que es farà també extensiva a altres productes. Ho expliquen Mateu Conill, president de la Federació Balear de Comerç, i Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes.
A dins del sector de lo que és el comerç, el que tenim és un gran problema, i és que aquí tot el que se ven a les botigues ve en barco amb avion, i tot això s'enquerirà.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat un 5 i un 7% dels productes lácteos, sobretot que venen d'Europa.
Entre les principals preocupacions dels sectors destaca l'encariment del transport. Ho explica Pedro Paeres, president de la Federació de la Fusta.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no?, que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
També el sector primari reclama ajudes davant l'increment dels preus del carburant. El preu del gasoil agrícola a les Balears ha augmentat un 46% d'ençà de l'inici de la guerra i un 60% el combustible al sector pesquer, segons un informe del govern. Tant el president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, com el director de la patronal Assaja, Xisco Salvan, asseguren que se senten ofegats.
Encara que nosaltres el tinguem una fiscalitat especial, o sigui, nosaltres bàsicament el pagam a llibre d'imposts, però encara així ha pujat un 60%.
És a dir, hem de tenir en compte que una explotació mitjana que fa hortalís o això, gran part dels seus costos depenen dels fertilitzants. Ara ens trobem en un moment, sobretot que les labors agrícoles estan en pleno auge.
El secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, reclama que el sector turístic compleixi amb la llei que obliga a oferir un 3% del producte de la terra en els seus menús.
Tiri pel producte local i el consum esquí de veres i que compleixin la llei de producte local en el sector turístic, que com a mínim els fa consumir un 3% de producte local. I nosaltres pensam que el Consell de Mallorca poc fa perquè aquesta llei se complesqui.
Tots aquests sectors es van reunir amb el vicepresident del govern, Antoni Costa, ahir, que avui es trobarà amb ajuntaments i consells insulars. Després serà el torn de les empreses de la construcció i a l'hora baixa de les navilieres.
La inestabilitat econòmica també afecta a l'alça de les quotes hipotecàries. De fet, l'Euribor puja des de principis del mes de març i avui és un dia important perquè el Banc Central Europeu ha de fixar l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro. Ho farà enmig de molta expectació perquè és la primera revisió d'ençà de l'inici de la guerra a l'Iran.
Ahir va ser la Reserva Federal qui va decidir l'evolució de l'interès de referència als Estats Units. En aquest cas, la decisió va ser deixar-lo sense canvis, entre el 3,5% i el 3,75%. El governador de l'organisme independent, Jerome Powell,
"The implications of developments in the Middle East for the US economy are uncertain."
Diu que les implicacions de la guerra són encara incertes. Avui coneixerem si el BCE pren una decisió similar a la zona euro. En les darreres revisions ha optat per mantenir el preu dels doblers estable en el 2%, sense grans pujades ni baixades, per tant, ja que la inflació posterior a l'inici de la guerra d'Ucraïna semblava controlada. Ara, amb l'ombra d'un nou conflicte i d'un altre possible augment de preus, s'estudien noves pujades. Aquesta pujada dels tipus d'interès és la mesura clàssica per evitar la inflació. De retruc, però, faria que les empreses i les famílies tinguin més dificultats per financiar-se i això encariria, per exemple, els interessos hipotecaris.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detengut dos menors d'edat per presumptament violar una lota de menys de 18 anys per Carnaval i, a més, difondre la gravació del delicte sexual. Esther de Miguel.
Els agents han explicat el relat dels fets. El 27 de febrer, una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove que semblava menor d'edat. Tot va passar a un parc del municipi d'Eivissa per Carnaval. La víctima havia quedat allà amb un grup de joves, tots menors. La investigació policial s'ha tancat amb dos menors detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Un d'aquests dos també se li suma un presumpte delicte contra la intimitat per la difusió del vídeo. Paral·lelament, s'ha investigat dos menors més per aquest mateix cas, un d'ells per un presumpte delicte d'agressió sexual i l'altre per un delicte contra la intimitat. La investigació de la Policia Nacional ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
I el jurat popular del judici contra els tres acusats de llançar una nounada en un contenidor Porto Cristo l'any 2023 es tancarà a deliberar a partir d'avui. Durant la darrera jornada de la vista oral, que va ser ahir en la mare del nadó mort després de tirar-lo al fens, ha declarat que pensava que la nina havia nascut sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gros que com és mai. El Ministeri Fiscal manté per a ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable.
Els fets varen passar el 2 de novembre de 2023. Acompanyaren la mare dins el vehicle en què viatjaven amb la nounada, el seu cunyat i la seva germana. Va ser ell, el cunyat, qui va dipositar el nadó i la roba tancada de sang dins un contenidor de fems. Ni ell ni la seva dona van veure el nadó en cap moment, segons han manifestat. Mentrestant, la mare de la nounada hauria reconegut els fets en una cridada telefònica a una amiga que ha estat reproduïda durant la sessió d'ahir. En aquesta cridada, l'encausada reconeix que ha comès l'errada més grossa de la seva vida. De fet, arriba a dir, entre plors, que està molt espantada perquè no vol entrar a la presó i fins i tot diu que hauria d'haver llançat el nadó al camp després que nasqués. Escoltam un extracte d'aquesta conversa telefònica interceptada pels investigadors del cas.
Me tenía que haber quedado aquí en el campo. Lo tenía que haber tenido yo aquí y yo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total. Porque así mira que lío me he buscado, Ángela.
Després dels informes pericials que han provat que quan va néixer el nadó, tot i tenir entre 26 i 27 setmanes de gestació, era compatible amb la vida, el Ministeri Fiscal manté la petició de presó permanent revisable per a la mare del nadó i el seu cunyat i una multa per a la germana per omissió del deure de socors.
Les digo que mataron a la bebé porque había un dolo directo y hablamos de dolo, el asesinato admite, solo admite este dolo, un dolo. Porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé, iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor, iba a morir. La intención era clara. Tenían un hospital, aun cuando no tuvieran el seguro privado, como se nos ha dicho hoy, tenían un hospital a 400 metros.
Les defenses dels principals acusats, però, sol·liciten que en cas de ser declarats culpables sigui per un delicte d'homicidi imprudent greu.
I presó provisional per als dos detinguts per apunyalar un turista a Serenal. Els fets varen passar dimarts passat, poc després de la mitjanit, quan la parella es dirigia al seu hotel a la platja de Palma.
Pel camí, dos homes els van demanar que els donassin els doblers que duien, mostrant una actitud agressiva. Un dels turistes es va enfrontar als atracadors i un d'ells el va apunyalar al tors amb una navalla. Posteriorment es van dirigir al seu hotel i una ambulància va traslladar la víctima a un centre hospitalari on va ser assistit.
Hem arribat a les 8 i 14 minuts.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també vos explicant que els aeroports podrien quedar bloquejats a finals de la setmana que ve. Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida a partir de dia 27 de març a Ground Force, que és el handling de Globalia i que opera a 12 aeroports, entre ells el de Palma i el d'Eivissa. La convocatòria coincideix amb l'inici de la Setmana Santa.
Els sindicats expliquen que el motiu són les desavinences dins de la negociació d'un nou conveni col·lectiu. Els treballadors faran aturades parcials dels dilluns, dimecres i divendres durant tres franges horàries, que són de 5 de la matinada a les 7, d'11 a les 5 de l'hora baixa i de les 10 del vespre a la mitjanit. Els sindicats denuncien un desacord amb la companyia sobre l'aplicació de les taules salarials i, en particular, sobre l'increment de l'IPC.
I tot mentre continua la vaga dels metges, avui és la quarta jornada i, segons el sindicat mèdic Cimeval, de mitjana el seguiment als hospitals és del 75% i de gairebé un 50% als centres d'atenció primària. Això fa que cada dia se suspenguin cites i intervencions quirúrgiques. En concret, segons l'IB Salut, s'han cancel·lat 68 operacions i 2.000 consultes als centres d'atenció primària. Avui dijous, els facultatius de Mallorca també es manifestaran pels carrers de Palma i a Menorca ho faran dissabte. El delegat menorquí de Cimeval, Claudio Triay, adverteix que tothom serà pacient, per això demana la implicació ciutadana en les seves exigències.
No només és una manifestació que és per metges, sinó que està dirigida també a tota la població, a tots els pacients. Tots serem pacients algun dia. Per això també fem una crida nosaltres a la població de que es sumi en aquestes reivindicacions, perquè la fi i el cap és per la sanitat pública, per lo que lluitem tots.
Mentrestant, la consellera de Salut, Manuela García, demana al govern de Sánchez que negociï amb els metges per posar ordre a una situació que considera caòtica.
Es muy doloroso que sean nuestros ciudadanos los que estén pagando las consecuencias. Que al que se le esté suspendiendo una cirugía es al ciudadano de Baleares. Al que se le está anulando una consulta es al ciudadano de Baleares. Esas consultas y esas cirugías que pasan a reprogramarse suponen una sobrecarga asistencial muy importante para las 2-3 semanas.
Declaracions de la consellera just abans de l'inici de la primera reunió del Consell Rector per a la reactivació de l'Agència Balear de Salut Pública. I de la política, la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única en el seu pas pel Congrés i serà dijous de la setmana que ve. I què vol dir això? Que es tramitarà en rapides, estalviant el seu pas per ponència i per comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat en l'absenció del Partit Popular i amb el no de Vox. L'enrenou polític sobre aquesta qüestió no és el per què, sinó el com.
La iniciativa va sorgir per majoria absoluta del Parlament Balear, però quan va arribar al Congrés el PP s'hi va abstenir. Ho va fer apel·lant que temia que les formacions independentistes presentassin esmenes per trencar Espanya i que els socialistes els hi donessin suport. Finalment, però, només han plantejat esmenes el PNB, UPN i el PP. La diputada eivissenca del PSOE, Milena Herrera, ha llançat aquesta pregunta.
Señorías del Partido Popular, se les acaba el tiempo y se les acaban las excusas. Yo les digo lo que va a hacer el Grupo Socialista esta semana y la que viene. Botón verde, sí. Porque nuestro compromiso con Formentera es inquebrantable. Por tanto, la pregunta, la pelota, está en su tejado.
El diputat de Vox, Jorge Campos, torna a veure una intenció rupturista a l'acceleració parlamentària.
¿No les llama la atención que los enemigos de España tengan tanta prisa en una reforma constitucional? Porque esta es una reforma impulsada por la izquierda y por la señora Armengol cuando era presidenta de Baleares. Y tienen mucha prisa porque saben que les quedan 2 telediarios para irse a su casa. Bueno, a sus múltiples casas. Bueno, o a la República Dominicana, no sé. Pero tienen mucha prisa.
El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, ho veu totalment a l'inrevés.
El poble de Formentera ha fet una reivindicació justa? Sí. Aquesta reivindicació justa enforteix la democràcia? Sí. És necessari que Formentera tingui una veu pròpia al Senat, la suposada cambra territorial? Sí.
Dijous 26 de març el Congrés votarà la reforma constitucional i perquè surti endavant es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle. Si els populars diuen que sí, la reforma anirà cap al Senat. Una vegada allà, si no s'introdueix cap esmena, Formentera tindrà un senador de manera automàtica. Ara bé, si hi ha qualque modificació a la cambra alta, s'haurà de ratificar o tombar una altra vegada al Congrés.
També de la política, el PP i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida i exigiran el manco 4 anys de residència legal també als menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació. És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que ja s'havia pactat en els pressupostos del 2025. Avui acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics i aquesta és una de les altres de les pactades entre Vox i el PP que s'afegeix a l'eliminació del requisit del català a determinats llocs de la funció pública. Són Manuela Cañadas de Vox y Sebastián Sagreras del Partido Popular.
Exigiremos un mínimo de 3 años de residencia legal ininterrumpida. Además, el que no busque trabajo o rechace una oferta adecuada perderá esta ayuda.
Creiem que vivim una crisi migratòria i creiem que no podem alentar la immigració il·legal prometent que res més arribar aquí se'ls donarà una ajuda o que menors que arriben en ja de 7 anys complits per estar 2 mesos tutelats abans de complir els 18 anys, rebran una ajuda.
Hi ha altres qüestions sobre les quals les dues formacions no s'han posat d'acord, com per exemple que els topònims estiguin també en castellà, que ho demana Vox, o reduccions fiscals proposades pel Partit Popular. L'esquerra acusa la dreta de criminalitzar els migrants i d'abocar-los a l'exclusió. Josep Castells, de Més per Menorca.
Si aquesta gent arriba aquí, fugint de la misèria, amb una mà al davant i l'altra al darrere, i no els ajudam, o un menor que arriba a les nostres illes i després als 18 anys el deixam tirat, quina via li donam?
Crítiques també de l'esquerra per la retirada del català com a requisit per accedir a determinats llocs de la funció pública. És Lluís Apesteguia.
Hipoteca el futur, castellanitza l'administració i, sobretot, el que està fent la Marga Proens és posar el país en els peus d'aquells que odien allò que ens identifica com a país.
I, finalment, el PSIP ofereix al Partit Popular el seu suport per rectificar el reglament del taxi que va aprovar el govern. Fa un mes ho demana el sector per limitar més l'arribada de VTCs i a Guaneguiruela.
No va de quien se pone la medalla, va de trabajar para el sector del taxi y desde ese punto de vista nosotros ya le hemos dicho al Partido Popular que lo que el sector del taxi diga que sí, contará con nuestro apoyo. Y por tanto, trabajemos en esa dirección.
Negueruela va comparèixer ahir acompanyat de representants dels taxistes. I d'aquí a poc més d'una hora, a les 9, començaran les proves Cangur a diferents centres de totes les Illes Balears. Aquestes proves són un examen de nivell per als alumnes que hi vulguin participar i que es fa a tot el món, amb l'objectiu de fomentar la passió per la ciència i també de les matemàtiques. El centre d'operacions a les Balears és el Velòdrom de Palma i allà ja hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia. Quin és l'ambient en aquests moments?
Bon dia, idò, ja hi ha un bon grapat d'alumnes que estan aquí esperant, comentant quines són les coses que s'han preparat, quines no, perquè està a punt de donar de començament aquestes proves Cangur aquí en el Velòdrom de Palma. Tots els voluntaris també tenen ja aquí preparades les bosses amb els papers, amb les proves que els hi facilitaran perquè ho puguin fer. Recordem que són ni més ni manco que 7 centres d'arreu de les Illes que duen a terme aquestes proves. Aquí on som, el Velòdrom de les Illes, és un dels més nombrosos, amb més de 2.000 alumnes que hi participaran, evidentment per qüestió de cabuda. Això ho organitza la Societat Balear de Matemàtiques. Aquestes proves, però, se fan arreu del món i aquí a les Balears hi participaran 16.000 alumnes de 137 centres escolars, ni més ni manco, tot i que, com dèiem, aquestes proves se fan a 90 països d'arreu del món. Nosaltres hem pogut parlar amb en Daniel Ruiz, que ell és professor titular de l'àrea de Ciències de la Computació de la UIB, també és el president de la Societat Balear de Matemàtiques, que ens explicava quina és l'estructura d'aquesta prova.
Tenen una primera part, una prova personal, individual, però després tenen una a nivell de grup, que jo crec que aquesta és la que s'ho passen millor, fan problemes en equip, i bueno, és una jornada lúdica, i sobretot el que pretenen des de l'organització és fer que les matemàtiques siguin algo divertit, algo que també atraigui, i fer problemes de resolució de tasques interessants que facin pensar, i són un repte per ells.
I és talment el que deia el professor, un repte, venen ben tranquils, no venen amb sensació d'examen, de prova que hagin de superar, sinó ben al contrari, contents, amb ganes d'estar amb els seus amics, ens explicaven els alumnes amb qui han pogut parlar.
És una mica diferent i està bé, o sigui, sortir de classe i fer activitats que no fas normalment a classe sempre està bé.
És com fer mates però d'una manera molt diferent i amb una competitivitat entre comodes, i és com També una mate és un poc de joc.
Simplement m'he mirat un poc, però he vengut aquí a passar-me bé i estava una estona amb els meus amics.
Però també no és la manera de fer mates, aplicar fórmules i ja està. També hem de raonar i està bastant bé. Super. És divertit.
Perfecte. Una prova lúdica i divertida per a aquests capets que s'han de moblar des de ben joves i que seran els que seran el futur de tots els nostres països i de arreu del món.
Gràcies, Toni. Recordem que aquestes proves cangur comencen d'aquí a poc més d'una hora, quan passin 10 minuts de les 9 del matí.
Informatiu matí. Esports.
El que ens atam ara a IB3 Ràdio són els esports i començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí acabarà de preparar avui a Terres Andaluses el partit de demà contra el Manzanares, corresponent als quarts de final de la competició. El Palma, que no arriba en un bon moment a la cita, s'enfrontarà a un rival dur, que ara mateix ocupa la quarta posició a la classificació de primera. Els mallorquins tornaran a gaudir d'una bona oportunitat per aconseguir el que seria el primer títol nacional de la història del club. És el porter del Palma, Denis Cavalcanti.
Hemos competido al máximo, disfrutar y intentar buscar el primer título de Palma. Una temporada muy, muy completa para nosotros, pero tenemos un plantel muy, muy grande buenos jugadores para poder llegar y competir lo máximo. Tenemos que cambiar el chip porque, como dice, una semana de Copa, una semana importante para nosotros. Trabajamos, tenemos más dos días de trabajo para poder llegar a viernes y competir lo máximo.
Aquest partit de demà entre el Palma Futsal i el Manzanares el podreu seguir en directe a les 6 del capvespre, com sempre, aquí a IB3 Ràdio. I en futbol, el Mallorca farà avui matí el penúltim entrenament de la setmana en vista al partit de dissabte contra l'Elx. Els de Martín de Michelis, que arriben després de guanyar l'Espanyol, cercaran sumar 3 punts més contra un rival directe. El conjunt il·licità marca el descens amb 26 punts i en cas que el Mallorca guanyi aquest partit de dissabte, se situarà 5 punts per damunt de la zona de descens. És el jugador del Mallorca, Javi Llebrés.
La idea d'allò que ha implantat el míster, crec que s'estan fent les coses molt bé, l'equip genera, és molt sòlid defensivament i crec que bueno, hem de seguir amb aquesta línia. Bueno, pues ara entrem a dins la fase més important de la temporada, de tres partits, i anem a jugar contra un equip que al final és de la nostra lliga, és un rival directe i sabem que si li guanyem pues podem pegar un cop damunt la taula a la classificació.
I el futbolista del Mallorca, Javi Llebrés, ha valorat així l'arribada del tècnic Martín de Michelis a la banqueta vermella.
Ens ha donat un altre aire. Al final, entrenar nou, tots sabem com funciona, no? Sempre els canvis pues, mai sap com sortiran, però en aquest cas ha sortit superbé i bueno, al final ha hagut un canvi de mentalitat, sobretot de l'equip. Al final tot és positivisme i al final si els resultats compta i tant es acompanya, pues, molt millor.
I d'altra banda, Cristian Bragarnik, màxim accionista de l'Elx, és conscient que només queden 10 jornades per acabar la temporada i diu que l'objectiu d'aconseguir la permanència passa en bona part per guanyar el Mallorca.
Son 10, en las cuales tenemos que conseguir 14-15 puntos y bienvenido por ser un rival directo que sea esta. Entonces ahí es donde creo que tenemos que estar juntos, confiados, para volver a lograr ese objetivo.
Per aquest importantíssim partit, el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, té les baixes per sanció de Jan Virgili i el lateral Mójica. Hi ha un futbol també al Barça de Patrick Guijarro i Catacoll. Jugarà el mes de maig la gran final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt català va guanyar a nit per 4-1 al Badalona. La final es disputarà el dia 16 de maig a Gran Canària. I a la Champions, el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final. El Barça va guanyar per 7-2 al Newcastle en una gran segona part del conjunt català, on va marcar fins a 5 gols. És el jugador del Barça, Marc Bernal.
S'apretaven bé, són un bon equip a home a home i jo crec que a la segona part hem controlat millor això, hem sabut tenir més la pilota i dominar aquests espais que potser faltaven i al final hem pogut guanyar bé el partit. No, la veritat que molt content per l'ambient d'avui, per tota l'afició, tota la gent que ha vingut a l'estadi i també per resultat.
I l'Atlètic de Madrid va caure per 3-2 contra el Tottenham, però va fer bo el 5-2 aconseguit el partit d'anada. El tècnic del conjunt matalassé és el Cholo Simeone.
És un moment per estar contento com a club, com a equip, con la alegría que nuestra gente tomará este paso a cuartos de finales. Creo que los hechos y los números hablan por sí solos. Nosotros tenemos que seguir dando la mayor energía que tenemos, dar la mayor calidad para poder seguir evolucionando y reinventándonos año tras año.
Pel que fa als emparellaments del quart de final, el PSG s'enfrontarà al Liverpool, l'Sporting de Portugal jugarà contra l'Arsenal, el Madrid ho farà contra el Bayern i també hi haurà un duel entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Els partits d'anada d'aquesta eliminatòria es disputaran el 7 i 8 d'abril.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8 i mitja. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. Avui continuen les reunions entre el govern i els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest dijous serà el torn de les navilieres, del sector de la construcció i els ajuntaments i els consells.
Unes trobades que arriben després d'una nova jornada de pujada del preu del petroli. El barril Brent, que és el de referència a Europa, ha ascendit als $112 després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant del 100. Tot després de nous atacs a infraestructures energètiques aquestes darreres hores enmig del conflicte bèl·lic.
I avui comença la quarta jornada de la vaga de metges, que de moment ha obligat a cancel·lar 68 operacions i 2.000 consultes als centres d'atenció primària.
El seguiment de les aturades és del 75% als hospitals i de gairebé un 50% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. Avui, hora baixa, els facultatius de Mallorca es manifestaran pels carrers de Palma i a Menorca ho faran dissabte.
I a les 8:45 minuts serà el torn de les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat per presumptament agredir sexualment una atleta de menys de 18 anys i, a més, difondre'n la gravació. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets varen passar per Carnaval, però es varen conèixer a finals del mes de febrer, quan una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove. El cas ja està a mans de la Fiscalia de Menors.
I els antics cinemes Metropolitan de Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Situat al barri de Pere Garau, el nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0 a 3 anys, una biblioteca pública i una unitat bàsica de salut, a banda de places d'aparcament al soterrani. La previsió és que estigui acabat d'aquí un any i mig amb una inversió de més de 14 milions d'euros.
I es Mercadal estrenarà escola el pròxim curs. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una demanda històrica. El centre actual fa anys que ha quedat petit. Les obres acabaran com a tard a finals de juny i s'ha previst que els alumnes s'hi traslladin al setembre. Sa Fontassa serà una escola de doble línia, amb més espai i noves instal·lacions com aula de música, sala de mestres, menjador o pista esportiva.
I ara parlem d'economia.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
El Banc Central Europeu ha de fixar avui l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro. Ho farà enmig de molta expectació perquè és la primera revisió d'ençà de l'inici de la guerra a l'Iran. En les darreres reunions del Consell de Govern de l'organisme europeu s'ha optat per mantenir el preu dels doblers estables en el 2% sense grans pujades ni baixades, ja que la inflació posterior a l'inici de la guerra d'Ucraïna semblava controlada. Ara, però, amb l'ombra d'un nou conflicte i d'una nova possible pujada de preus, no es descarten nous increments, que és la mesura clàssica per evitar la inflació. Per analitzar la situació actual, saludem en directe a l'economista Pau Montserrat, CEO de Futur Finances. Bon dia, senyor Montserrat.
Hola, bon dia.
Varen començar el mes amb un Euribor de prop del 2,2% i ara l'índex de referència hipotecària a Europa ja ascendeix al 2,5%. Ara mateix moltes famílies que tenen hipoteques firmades a tipus variable n'estan pendents. S'espera que es mantengui a l'alça.
Bé, les previsions fins que abans de començar aquest conflicte a Iran eren que l'Euribor estigués sobre els 2,3. Ara les previsions s'hauran de refer i depenen del temps que duri aquest conflicte, però sí que és cert que podríem aventurar, si aquest conflicte s'allarga un poc, podríem aventurar un Euribor aproximadament en el 3%, que no és una pujada excessiva, però sí que és un canvi de tendència.
Ahir, de fet, la Reserva Federal als Estats Units va decidir mantenir el tipus d'interès sense canvis i avui el Banc Central Europeu de decidir què és el que es farà a la zona euro. Què n'esperau?
Bé, el que esperam els economistes, els analistes, és que no toquin tipus d'interès, que la facilitat de dipòsits segueix quin és 2% en aquesta reunió, però la pròxima reunió i abans de l'estiu, sí, aquesta inflació que ja ha arribat a Europa se manté, és molt probable que pugi 0,25 o fins i tot arribem a veure dues pujades de 0,25 i el tipus d'interès pugi fins al 2,5%.
Mm-hmm. Sembla que no hi ha manera de tenir, per tant, una mica d'estabilitat perquè veníem de la guerra d'Ucraïna que ja va ser un terratrèmol. Hem d'esperar unes conseqüències similars al 2022?
A dia d'avui, les conseqüències seran molt importants, però no tan greus com la de guerra d'Ucraïna, que vam arribar a veure una inflació en el 10%. Però sí que se manegen escenaris bases on la inflació repunti a un 3%, fins i tot a un 3,5%. Un augment de preus considerable, però en tot cas un augment de preus que no seria tan greu com la guerra d'Ucraïna. Però això sempre en la cautela de l'escenari base, que són uns 3 mesos de duració de la guerra i de reconstrucció de les infraestructures. Si dura més, aquest cop inflacionari serà més greu.
Mm-hmm. Hem d'esperar, per tant, a veure què passa i què passa també amb el conflicte, si s'allarga amb el temps o no. Hi ha molta incertesa, per tant, en aquests moments. Senyor Montserrat, com a expert hipotecari, quina recomanació faríeu? És el moment de signar ràpid un préstec abans que pugi més o val més esperar?
Si ja tenim el procés de sol·licitud de préstec hipotecari, com abans firmem, millor. Com abans firmem, millor, sempre i quan tinguem en compte que el conflicte estigui en marxa. Evidentment, en el moment en què el conflicte se solucioni, i esperen que sigui en les pròximes setmanes o mesos com a molt, tornarem a veure una millora en les condicions hipotecàries. Ara els bancs estan cautelosos, miren molt prim la concessió d'hipoteques i descompten una situació de tipus més alts i, per tant, ofereixen hipoteques més cares. Però, en tot cas, si estem ja en el procés hipotecari, el que hem d'intentar és que s'afirmi l'abans possible.
I si ho signam, en quines condicions pensa que s'hauria de fer? Val més firmar un tipus variable o un tipus fix en aquests moments?
Bé, hauríem d'analitzar cada perfil de família, perquè els tipus fix a llarg plaç sol sortir amb pagament d'interessos un poc més car que els tipus variable, però, evidentment, hi ha famílies que no se poden permetre primer sofrir l'impacte d'una guerra ucraïna, ara l'impacte d'una guerra amb Iran. D'aquí un temps, un altre impacte d'una altra situació que desestabilitzi l'economia. El tipus fix mos dona la seguretat de que sabem que estem pagant pues, un tipus que no dependrà de l'Euribor, que no dependrà de l'evolució de l'economia. Per tant, sempre el tipus fix per una família normal, per una família mitjana, és un tipus que s'ha d'estudiar molt bé, però, evidentment, no hem de, per tenir més seguretat, pagar molt més. Hem de fer una anàlisi i hem de veure si el tipus fitxa com ens ofereixen, més o manco, és un tipus fitxa competitiu. Jo sempre sol marcar aproximadament la frontera del 3% nominal sense bonificacions. Un 3% nominal sense bonificacions a tipus fitxa comença a ser un tipus atractiu.
I hem d'esperar ara que els bancs exigeixin més condicions abans de firmar un préstec?
Bé, el que estan fent ara els bancs és un poc també posar el fre a l'accelerador hipotecari, mirant amb més cura l'anàlisi de risc dels préstecs hipotecaris. És a dir, van un poc més lentos a l'hora de la concessió. No tant en tema de demanar més requisits. Els requisits que estan demanant els bancs ara ja són molt importants. Pensem que estan demanant estalvis per una família normal del 30% de la compra-venta, que ja són estalvis molt elevats. I no crec que mirin més prim a nivell de risc. El que sí que estan fent és passar tota aquesta inestabilitat en el preu. Ens augmenten els tipus d'interès que ens ofereixen per ser hipoteques.
I també avui, el dia en què el Banc Central Europeu ha de fixar l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro, hem volgut parlar d'hipoteques, d'euribors i també de la situació econòmica actual just enmig d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Pau Montserrat, economista, gràcies per haver estat en directe amb nosaltres a IB3 Ràdio.
Gràcies.
Són ara les 8:39. Continuem amb més qüestions.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Continuem precisament parlant encara d'aquest conflicte. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà avui a Brussel·les el no a la guerra i ho farà en el primer Consell Europeu que se celebra des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà i l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat d'utilitzar aquest tema com a cortina de fum per tapar les derrotes electorals del PSOE a Castella i Lleó, Aragó i Extremadura.
El socialista, però, l'insta a desmarcar-se del president dels Estats Units, Donald Trump, i dona suport al plat de resposta de l'executiu estatal. Són declaracions de Feijóo i Sánchez en la sessió de control al govern d'ahir al Congrés.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular.
Y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial.
Parlen del paquet d'ajudes que ha de presentar demà el govern espanyol i que ja ha ocasionat friccions entre Sumar i PSOE per la possibilitat d'incloure-hi mesures relacionades amb l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, insisteix que s'hi han d'afegir.
Nosotros llevamos meses peleando porque haya una prórroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%. No entendemos la resistencia.
El PSOE, però, no ho veu clar perquè vol garantir el màxim suport al Congrés. És la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico. Podríamos tener aspiración a ir mucho más allá, pero tenemos que ser conscientes del arco parlamentario.
Unes mesures que es prenen precisament quan el preu del petroli s'ha tornat a disparar a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent ha pujat prop d'un 4%, se situa en més de $112. Un encariment que respon als atacs perpetrats contra les infraestructures energètiques en el marc del conflicte bèl·lic. El repunt s'ha donat després que Israel i els Estats Units hagin llançat una ofensiva contra el major camp de gas del món, el jaciment de South Pars.
Davant aquest escenari, el portaveu de les Forces Armades de l'Iran es pronuncia així. Avisava els responsables de possibles represàlies i precisament aquesta matinada ha contestat amb més ofensives contra les instal·lacions energètiques. En aquest cas, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita també s'han declarat 3 incendis a plantes d'aquesta classe a Qatar. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha desmarcat i ha escrit a la xarxa social Truth que no sabia que Israel atacaria el jaciment de Pars i ha justificat dient que aquest país estava enfurismat pel que ocorre a l'Orient Mitjà. Tot quan Tel Aviv ha informat que ha començat a atacar per primera vegada objectius al nord de l'Iran i també que ha matat el ministre d'Intel·ligència iranià.
Tot i aquest nou cop als ayatolars, els Estats Units asseguren que el règim iranià està intacte per debilitat i auguren tensions internes per la crisi econòmica.
De fet, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha garantit que el president Trump no involucrarà el país en una guerra inacabable a l'Iran.
And I guarantee the president of the United States is not interested in getting us,
I assegura que el republicà no li interessa ficar-los en aquests camins sense sortida a llarg termini. A més, Vance ha insistit que la guerra és per evitar que l'Iran tingui l'arma nuclear.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una inversió de 1.000 milions d'euros per augmentar la producció de drons i de radars de manera conjunta amb Ucraïna.
L'anunci l'ha fet aquest dimecres en el marc de la quarta visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Espanya.
Eso, bueno, pues si demuestra algo es la voluntad que tiene también la sociedad española y el gobierno de España de no olvidar lo que está pasando en Ucrania, de apoyar a Ucrania con todos los medios y sobre todo de construir un futuro común con Ucrania.
I el Congrés dels Diputats ha tomat el projecte de llei de govern per rebaixar la taxa d'alcohol al volant. La proposició de llei pretenia baixar la taxa de 0,5 grams per litre de sang a 0,2.
El PP, Vox i Esquerra Republicana ja han votat en contra. El portaveu portaveu de la Comissió de Seguretat Viària, Manuel Arribas, del PSOE, assegura que no era un debat polític.
El Partido Socialista volverá a traer esta ley y conseguiremos sacarla adelante porque creemos que es de justicia social y porque creemos que los ciudadanos de nuestro país merecen salir seguros a las calles, salir seguros a las carreteras y ante una conducción negligente bajo los efectos del alcohol siempre tendrán enfrente al Partido Socialista.
I a Catalunya el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han pactat retirar els pressupostos i es comprometen a negociar per aprovar-los abans de l'estiu. La votació dels comptes catalans estava prevista per demà divendres.
La decisió arriba després de reunions entre socialistes i republicans i una trobada dimarts al vespre entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. La retirada dels pressupostos era un dels escenaris que havia agafat més força les últimes hores després que Esquerra Republicana mantengués l'esmena a la totalitat. Els republicans volen garanties clares que Catalunya gestionarà la recaptació de l'IRPF.
Teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes. Així ho hem fet i així ho farem, perquè més que mai Catalunya necessita estabilitat i responsabilitat.
Arribam a les 8:45 minuts. Tot d'una podeu escoltar la informació de cada illa, les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els antics cinemes Metropolitan de Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes situat al barri de Pere Grau. El nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0 a 3 anys, una biblioteca pública i una unitat bàsica de salut a banda de places d'aparcament al soterrani. La previsió és que estigui acabat d'aquí un any i mig amb una inversió de més de 14 milions d'euros. Tot d'una suma en directe, també en parlant d'aquestes altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquests moments encara trobant retencions en els principals eixos a Palma. Trobareu retencions en la carretera d'Inca des del polígon de Sant Castelló fins a incorporació de la via de cintura. A la via de cintura trobaran tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, dels antics cinemes Metropolitan de Palma es transformaran en un edifici multiservei de 9 plantes. Situat al barri de Pere Garau, el nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0 a 3 anys, una biblioteca pública i també una unitat bàsica de salut, a més de places d'aparcament situades al soterrani. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. El guanyador del concurs ha estat l'avantprojecte arquitectònic de Joan Fortuny i Martí Sanz. L'edifici combinarà formigó i fusta i tindrà 3 plantes subterrànies i 6 en alçada, comptant la coberta. Als baixos hi haurà aparcaments i magatzems, a la planta baixa i al primer i segon pis, la nova comissaria de policia, la unitat bàsica de salut, l'escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia i una sala de conferències. Les plantes 4 i 5 seran per sales multifuncionals, per al casal de barri i per a la biblioteca. Jaime Martínez és el batlle de Palma.
Tornem a recuperar un espai abandonat durant molts anys i el transformem pels ciutadans de Palma, per tots els ciutadans del barri de Pere Grau, i per tant posar en un espai abandonat, un edifici abandonat durant 15 anys en el servei del barri i de tots els veïnats. Això és una manera de reforçar la vida comunitària, és una manera de millorar els serveis públics.
El batlle també ha explicat que el nou edifici haurà de tenir espais per recordar els antics cinemes Metropolitan.
Tiene que recuperar aspectos y tiene que ser casi un centro de interpretación de lo que era el Metropolitan. Es decir, ahí tendrán que incorporarse pues elementos, aspectos, incluso algún tema fotográfico, etcétera, de recordar que ese espacio estuvo ocupado durante más de 50 años pues por el cine Metropolitan.
La idea és que el projecte es pugui licitar l'any que ve i que estigui acabat d'aquí un any i mig. La inversió total serà de 14,3 milions d'euros.
I per conèixer com reben a la barriada la rehabilitació dels antics cinemes Metropolitan després d'anys d'abandonament, i anem en directe, i ella és la nostra companya Caterina Veny. Bon dia.
Bon dia. Aquí, just davant la façana d'aquest símbol de les sales de cinema de Palma, encara en qualque vestigi important, ho diríem així, els 5 grans panells que un temps serviren justament per anunciar la cartellera. Heu de pensar que el Metropolitan va tancar definitivament l'any 2011. En aquest sentit, el portaveu de la plataforma cívica Flipau amb Pere Grau, Nael Falo, critica que encara falten al projecte algunes incorporacions. L'escolta.
El Centro Público Sagrada Familia, que es propiedad del Gobierno Balear, es un centro que multiplica por dos lo que es la edificabilidad del proyecto inicial, y no solo eso, sino que también incorporar el concepto PAC 24 horas o Centro de Salud 24 horas. Actualmente va con una unidad básica de salud y lo que son los vecinos de Pere Grau tenemos que ir a la escuela graduada.
9 plantes en comissaria de la policia local, també una escoleta, una biblioteca, una unitat bàsica de salut i també places d'aparcament, entre d'altres espais, d'aquest espai que esdevindrà polivalent. Els veïnats, que diuen, els escoltam.
Aquesta zona està un poc degradada, està degradada, no tenim suficient confiança, i que posin aquí una biblioteca, una escoleta per a nens, una comissaria de policia, doncs no et sentirem més tranquils.
Si n'hi ha això de policia, n'hi haurà més seguretat, sobre els metges, bé, tot el que fan que sigui per millorar aquesta barriada. Jo vivi molts anys aquí i ja canviem.
Hem de pensar que l'Ajuntament té en aquest moment l'objectiu de que pugui licitar el projecte l'any que ve i que, de fet, estigui acabat d'aquí un any i mig.
Gràcies, Caterina, per aquesta informació des de la barriada de Pere Grau. Més qüestions. Primer pas judicial per al desallotjament dels assentaments il·legals de dues finques del municipi de Sencelles. El jutjat d'Inca ja ha ordenat el desmantellament d'un d'ells, que es podria produir ben aviat.
El cas es remunta al 2021, quan un promotor llogà una finca, la dividí en petites parcel·les i les va rellogar per a caravanes o habitatges prefabricats. L'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca no ordenà el desmantellament, però el promotor no en feu cas. Va ser el propietari de la finca qui ho va denunciar als jutjats.
8:52 per la mare de la inversió que l'Ajuntament de Palma va fer perquè la ciutat fos elegida Capital Europea de la Cultura l'any 2031, que va ser de 82.800 euros, fins a 23 vegades inferior a la d'alguns dels seus competidors. Així ho ha informat el regidor de Cultura, Javi Bonet, dies després que el jurat deixés la capital fora de la cursa per optar a aquesta distinció.
Bonet ha destacat que són uns recursos molt limitats que contrasten amb altres ciutats que sí que han passat a la següent fase. Per exemple, Càceres ha invertit en el projecte 450.000 euros, 9 vegades més que Palma o Granada, 650.000, que són 8 vegades més que Ciutat. Però tot i haver quedat fora de la competició, només per haver-s'hi presentat, la candidatura ja ha tingut un impacte econòmic per a Palma d'entre 1,2 i 2,1 milions d'euros. Bonet ha lloat la qualitat del projecte, que volia reconciliar la ciutat amb el turisme.
El projecte que han presentat, Mediterranean in Motion, no era simplement un programa cultural,
sinó que se tracta d'un mètode. És una manera de demostrar que la cultura pot redefinir aquesta relació entre el turisme, la ciutat i la ciutadania. I la idea central és molt senzilla. No es tracta de fer grans esdeveniments durant un any i després desaparèixer.
Així i tot, el regidor no ha amagat la seva decepció per haver quedat fora de la cursa.
Sentim certa decepció, perquè quan una ciutat es presenta amb força un projecte europeu d'aquesta magnitud, ho fa amb molta ambició i ho fa amb molta il·lusió.
I a les portes de la Setmana Santa s'han posat noves restriccions per aparcar Calabarques, una de les platges més emblemàtiques de Manacor. El Consell Insular ha barrat l'accés a un tram de l'antiga carretera que fins a l'estiu passat es feia servir d'aparcament.
Aparcar en aquest antic tram de la carretera MA4014, per la qual s'ascendeix a Calabarques, ja no és possible. A petició dels veïnats que el fan servir per accedir a les finques i que a l'estiu sovint no ho poden fer pels cotxes mal aparcats, el Consell de Mallorca ha decidit posar-hi una barrera. També ha bloquejat la sortida, per la qual cosa l'antiga corba reconvertida en aparcament ja no es podrà fer servir.
D'altra banda, el Consell també ha convocat els primers Premis Joves Talents per reconèixer la seva creativitat. Estan dotats en 10.500 euros i inclouen 6 categories artístiques per participants entre 18 i 30 anys.
Els premis estan adreçats a joves empatronats a l'illa i consten de 6 categories: disseny gràfic, pintura, fotografia, creació audiovisual, relat breu i disseny de moda. Les inscripcions s'obriran divendres i estaran obertes fins al 6 d'abril. Durant aquest període, els participants podran presentar les propostes per a una de les categories establertes. Les obres seran valorades per un jurat que tindrà en compte criteris com ara la qualitat artística.
Arribem d'aquesta manera a les 8:55 minuts. Continuem informació aquí a Beta Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. TV3 Ràdio.
I continuem ara l'informatiu matí amb la cultura.
Tu i jo morim de ganes. Tu i jo les barricades. Tu i jo la resistència. Tu i jo desobediència. Tu i jo cremam València. Tu i jo morim de ganes.
I ho fem avui amb molta música, amb el Tribu Fest, que torna i ho fa mantenint la seva essència. És un festival dirigit a les famílies, però també millorant un cartell d'artistes que inclou estrenes, comiats, clàssics i també moltes novetats. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, veritablement hi haurà de tot. Entre els dies 29 i 30 de maig al Parc Municipal de la Torre de Felanitx. Dèiem que hi haurà comiats com els d'aquests que escoltam de fons, la Fúmiga, que s'acomiaden dels escenaris i que faran el Tribu Fest el seu darrer concert a Mallorca. Uns altres que també diran adeu al públic en aquest festival seran els clàssics dels clàssics de l'entreteniment infantil a Mallorca. Cucorba. Recordem que després d'una llarguíssima carrera damunt dels escenaris, els Cucorba s'acomiaden, tot això, com deien, en aquesta quarta edició del Tribu Fest, que per primera vegada serà divendres capvespre i tot dissabte. Un festival que no vol perdre la identitat d'estar pensat per les famílies cada edició un poc més, com ens explica una de les seves organitzadores, Carlota Socias.
Enguany tindrem 3 escenaris, aigua de franc perquè les famílies se puguin hidratar, més ombres, espai per refrescar-se i seguim col·laborant amb ONGs de propa cultura, també la Fundació Vicent Ferrer, i enguany iniciem una col·laboració amb la Universitat de les Illes, amb la Unitat de Divulgació i Cultura Científica, perquè volem acostar la ciència en els més petits.
Tornant al cartell, dèiem que hi havia comiats, hem escoltat La Fúmiga, també Escocorba, però també estrenes com la del Sidoní i el seu primer disc en català. Serà la primera vegada que el toquen en directe i ho faran en aquest Tribufest de Felanitx. El seu bateria, Axel Pi, mostrava la il·lusió del grup per tocar davant d'un públic tan especial com el d'aquest festival.
La nostra relació amb l'Illa Mallorca jo crec que és preciosa. L'any 2000 estàvem tocant ja al Casino Reial. I des d'aleshores no hem parat de visitar aquesta illa tan increïble, però mai havíem fet un concert que estigués enfocat o pensat per les famílies, perquè els nens i nenes també puguin gaudir de la música pop, i en aquest cas, de la música de Sidoní.
A banda de tot això, també hi haurà el Ginestar, Pèl de Gall, Capella, altres són altres dels noms propis d'aquesta quarta edició, on, com dèiem, hi haurà també uns altres referents de la música pop en català inqüestionables, els Pets.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, cotó engegat, tan avorrit.
Tot això i molt més en aquesta nova edició del festival, que espera tornar a superar el nombre d'assistents fins a arribar als 9.000. La primera edició, fa 4 anys, va vendre 4.000 entrades. L'any passat ja eren més de 7.000. En fi, és una progressió enorme. Les entrades estan a la venda, com sempre, amb abonaments especials per a famílies.
I de ben un dels participants de l'edició d'enguany d'aquest Tribufest, amb els quals arribarem a les 9. Arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Continuen avui les reunions entre el govern i els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest dijous serà el torn de les navilieres, dels constructors, els ajuntaments i dels consells. La inestabilitat afecta també a l'alça de les quotes hipotecàries. L'Euríbor puja des de principis del mes de març i avui és un dia important perquè el Banc Central Europeu ha de fixar l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro.
Ho farà enmig de molta expectació perquè és la primera revisió d'ençà de l'inici de la guerra a l'Iran. Avui els economistes no esperen que el Banc Central Europeu toqui els tipus, ara bé, si ho podrien fer en la pròxima revisió abans de l'estiu. Ho ha dit fa uns minuts a l'informatiu matí l'expert Pau Montserrat, CEO de Futur Finances. Això sí, les conseqüències del conflicte arribaran segurament a la pròxima reunió.
El que esperam els economistes, els analistes, és que no toquin tipus de...